Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Som en un segon diumenge de desembre i correspon un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Mitja horeta on donem a conèixer algunes novetats del món de la ciència, de la tecnologia, del medi ambient, en el que podem i sabem explicar-ho d'alguna manera planera, didàctica, entenedora, que estigui a l'abast de tothom, com diu el programa. Avui hem preparat un programa per conèixer com avança la ciència en la posada a punt de nous equips domèstics per casa. O sigui, màquines que ens arriben a casa i que tenen una configuració que és diferent a la que fa uns anys que tenien. Alguns també poden servir pel món empresarial. Més tecnològics, més científics, són aparells que solucionen la majoria de treball d'una manera automatitzada, ja que realitzen quotidianament moltes i moltes operacions. Es coneixen també com a gadgets intel·ligents, però nosaltres els hem titulat, és el títol del programa d'avui, els equips intel·ligents. Posem-s'hi. Es diu que les persones intel·ligents no fan necessàriament un equip intel·ligent, però que un equip intel·ligent fa molt més intel·ligent els seus membres. Sembla rebuscat, però val la pena pensar-ho. Experiència no és el que passa, sinó el que aprenem amb el que passa. Són reflexions a l'entorn de les tecnologies intel·ligents per millorar i gaudir d'un treball més eficient. Avui dia es coneix com a connectivitat intel·ligent connectar les coses. O sigui, pensem que fins ara ens hem connectat els humans, el telèfon mòbil és un exemple, però ara es va a connectar les coses també, entre elles, i que per tant puguin enviar-se missatges actuint soles. Doncs aquesta connectivitat intel·ligent és el conjunt de tecnologies que augmentaran l'eficàcia i les capacitats d'àmbits com el transport, bàsicament, els serveis públics, les comunicacions o l'entreteniment. Les tres tecnologies bàsiques que suporten la connectivitat intel·ligent són la intel·ligència artificial, la connexió entre dispositius digitals mitjançant el que se'n diu Internet de les coses, que alguna vegada n'hem parlat, i les xarxes 5G. Per tant, anem a donar una pinzellada en aquests tres temes que són complicats i per tant mirarem de fer-ho ràpid i d'una manera didàctica, que s'entengui. La intel·ligència artificial, IA, és la ciència que intenta dissenyar màquines, generalment computadores, que facin coses que requereixen intel·ligència, que requeririen intel·ligència si les fessin les persones. Es pot dir que la intel·ligència artificial consisteix en desenvolupar un software, un llistat, podríem dir-ne, d'activitats, per programar màquines que imitin el funcionament de la ment humana, de la ment, del cervell, i que siguin capaces de recollir moltes dades. Avui dia les dades és l'or del futur. Processar-les, aquestes dades, després, i emmagatzemar-les. Per exemple, la recerca que fem a vegades en una pàgina de Google, quan volem anar a fer un viatge, o abans d'anar a fer un viatge, per exemple, s'ha elaborat a partir d'uns algoritmes que diuen que busquen pistes per oferir-nos els millors resultats del que busquem. Per cada recerca hi ha milers i milions de pàgines web amb informació útil. Per tant, això és un exemple, una pàgina web, quan l'obrim i volem anar a algun lloc, doncs ens en surten milers, i si tiréssim endavant poder més quantitat i tot, de possibilitats per anar a viatjar. Això seria una mica la intel·ligència artificial dita doncs, totalment de passada i sense profunditzar en res. La Internet de les coses, hem dit que era una altra cosa que ens interessava molt de cara a fer els equips intel·ligents. L'internet de les coses és amb què ens trobem avui en una etapa de la història dels humans on les coses, pràcticament totes les coses, una casa, un cotxe, una botiga, una indústria, un equipament urbà o agrícola, uns animals, podríem dir, els cultius, els robots, els equips mèdics, etc, etc, quasi bé tot, totes les coses, es poden connectar, això és la connectivitat, a molts servidors, bàsicament ordinadors, però també hi ha més coses, ubicats a territoris molt llunyans, que en diem el núvol, des d'on administren el seu funcionament i actuen. Això és un petit esbós del que és la internet de les coses. Existeixen diversos tipus de núvols. Per exemple, quan parlem del núvol per una empresa, com la Ford, la Chrysler i la General Motors, que s'han fet el seu propi núvol comunitari, que està pensat per buscar materials per fabricar vehicles, que és el que els interessa a ells. Per tant, és un tipus de núvol, allà hi haurà penjats tota la documentació que hi ha en el món, quasi bé, sobre materials de fabricar vehicles, i des d'allà els podran anar baixant, passant a l'ordinador i treballant-los. Altres poden haver creat un núvol per tenir molta informació, per exemple, per plantes d'arbres fruiters, per plantar arbres fruiters. I d'altres, m'ho invento, no sé, per multitud d'aplicacions a casa o el que sigui, no? I llavors allò es podria fabricar un gran núvol si és una empresa que s'ho pot permetre. Internet va connectar primer, ja ho dèiem, a les persones. I ara són les coses, els immaterials, les que es connecten entre si. Si tots els objectes que veiem, que tenim enfront, a davant, un llibre, un iogurt, anem a veure coses ben diferents, una samarreta, una piscina, un camp de girassols, una granja, un helicòpter o fins i tot un satèl·lit, estiguessin equipats amb sensors, connectats a una senzilla plataforma d'internet, sempre hi ha internet al mig, i canviessin les dades que es van generant al núvol, podrien ser identificats tots aquests elements que hem dit, i d'altres, milers, per equips, generalment grans ordinadors, de la mateixa manera que ho són pels éssers humans. Per tant, podrien, o sigui, les màquines ben connectades substitueixen en part els humans. El que passa que qui fa la màquina és els humans, per tant, i som imprescindibles per sort. I tercer gran bloc de què ens interessa ara, abans de que abordem el tema dels equips intel·ligents que tenim a casa, per exemple, és la xarxa 5G, que ara se'n parla molt. El 5G està avançant més ràpid del que s'esperava. O avui dia existeixen xarxes per a proves de noves aplicacions adaptades al creixement, sobretot del volum de dades. Tornem a estar amb el mateix. Les dades és el petroli, és el material bàsic per després treballar amb els grans ordinadors. Les xarxes 5G tenen molta rapidesa i baixa latència que ofereix aquesta tecnologia 5G. I què és la latència? Doncs la latència és el temps que tarda en transmetre's un paquet d'informació a través d'internet. A vegades ara quan enviem una informació a uns amics o a algú que volem comprar un material, per exemple, ens tarda molt a baixar allò. I si és una pel·lícula diríem que més, no? Doncs el 5G ajudarà en això. 5G augmentarà la velocitat de descarregar fins a 10 gigabits per segon. O el que és el mateix, podrà descarregar-se una pel·lícula de HD, d'alta definició, completa, en segons. Cosa que ara, a vegades, era esperar, asseure-t'hi i ja veurem quan s'acaba. Les xarxes podran satisfer la necessitat de comunicació de milers de milions de dispositius, les xarxes 5G, connectats a internet i, per tant, també a les llars i als llocs de treball. La casa intel·ligent, per exemple, aquestes cases on pràcticament tot és automàtic i baixen les persianes i quan fa sol doncs, també, i quan plou doncs, poden tancar doncs, qualsevol element de la vivenda, poden fer que hi hagi música quan interessa o quan arribes, poden ser que engegui la calefacció, etc. La casa intel·ligent i també, per exemple, l'automòbil sense conductor, exemples molt moderns d'ara, són dos exemples de la gran revolució de l'internet de les coses i també de les xarxes 5G. Sense l'internet de les coses, que hem vist fa un moment, i les xarxes 5G, no seria possible el que estem fent i treballant ara amb les cases noves que fan i que automatitzen la majoria dels temes que tenen dintre la vivenda, i del cotxe sense conductor, on es preveu per d'aquí uns anys, les carreteres nostres, diguem-ne, encara no ara, i que això és una conseqüència d'haver discutit i haver trobat la manera de treballar amb les internet de les coses i amb les xarxes 5G. Ens hi tornem a posar d'aquí un momentet.
Turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two, where are you? Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Continuem amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant dels equips intel·ligents, o sigui, aquells aparells que ens fan la feina per nosaltres a casa, o en gran part, els electrodomèstics intel·ligents per la llar, que és a el que ens anem a referir ara mateix. La primera màquina de rentar roba es va patentar l'any 1767, aproximadament, durant la primera revolució industrial i fins a l'arribada de l'electricitat no la van considerar, no la van anomenar un electrodomèstic. Per tant, ara que parlem tant dels electrodomèstics, això són del 1700 que va començar el nom aquest, més o menys. Actualment la gran revolució d'internet i la intel·ligència artificial que acabem de parlar amb el primer tema fan de la nostra llar que es permeti activar, per exemple, la rentadora o l'aspiradora des de qualsevol lloc i fins i tot abans d'arribar a casa. Conèixer quins productes ens falten a la nevera des del mòbil, per exemple, controlar el forn per veu o escollir el programa més adequat per la roba que hem de rentar, com a exemples. Anem a veure molt bàsicament alguns títols de coses que podem fer a casa amb els aparells que tenim. Per exemple, amb el rentavaixelles, hi ha uns rentavaixelles intel·ligents avui dia, que són de dosatge automàtic, o sigui que s'agafen la mida que necessiten doncs, de detergent. Disposen d'un disc en pols integrat a la porta de l'aparell i per mitjà d'un sensor intel·ligent l'aparell posa la quantitat necessària d'aquest detergent per cada programa que li demanes. Per tant, rentavaixelles intel·ligents, només cal anar a la casa d'electrodomèstics i segur que ja ens en poden oferir algun. Rentadores de roba intel·ligents. Es poden programar per wifi, per exemple. Es poden catalogar ben bé d'intel·ligents i d'ecoeficients, o sigui que consumeixen molt menys quantitat d'aigua i de productes. Es poden programar en remot i posar-les, aquestes rentadores, en marxa quan s'està fora de casa, des d'una aplicació del mòbil. Baixes una aplicació al mòbil, cliques i pots fer que la rentadora s'engegui, que quan tu arribes, doncs, a l'arribar, ja tens la bugada a punt per assecar o estendre. Poden escollir el programa, aquestes rentadores de roba, diguem-ne, més adequat a cada tipus de roba, segons el tipus de teixit, el color, el grau de brutícia, etc. Així mateix estalvien aigua i energia amb el programa més curt. N'hem vist dos. Tercer, frigorífics, neveres intel·ligents. Es pot adquirir un frigorífic amb total connectivitat, equipat amb wifi i amb bluetooth, si es vol, sincronitzat amb els dispositius que tinguem a casa, a la xarxa, si n'hi ha d'altres. O sigui, per tant, es pot connectar ben bé aquest frigorífic amb altres que puguem tenir allà perquè vagin en consonància. El frigorífic té una càmera al seu interior que mitjançant una app mòbil, o sigui, una aplicació del mòbil, es pot connectar i comprovar des del supermercat mateix o altres llocs quins productes ens falten al seu interior, en aquest frigorífic, a la nevera, o si n'hi ha suficient, per exemple. Gràcies a una pantalla exterior a la porta de la nevera, es pot controlar la temperatura també, posar en marxa les funcions de refrigeració o de congelació, si cal, sense necessitat d'obrir la porta, sense necessitat d'obrir la porta. Ens podem comunicar per veu amb la nevera, amb el frigorífic, a través d'un assistent virtual, per exemple, el d'Alexa d'Amazon, el d'assistant de Google, el Siri d'Apple, Cortana, etc. Tots aquests assistents que hi ha, aquestes doncs, aplicacions que doncs, dient-los el que creu, el que demanes en aquell moment, doncs et contesten i ho fan si cal. Quarta versió, microones intel·ligent. La versió intel·ligent permet escanejar el codi de barres dels aliments que posem al microones amb un mòbil i de la informació que rebem es pot adequar com i quant temps s'ha de fer la cocció del producte a dins del microones. Si incorporem tecnologies de control per veu, o sigui, assistents d'aquests com dèiem abans, l'Alexa o altres, es pot indicar l'aparell, la potència i el temps per apagar-se. Això en el microones intel·ligent. Cinquè, robots de cuina intel·ligents. Per ajudar-nos a cuinar, ja ho coneixeu molts per això, existeixen models que són capaços de tallar, picar, amassar, mesclar, fregir, coure, rostir els aliments que hi introduïm. Gràcies a la connexió wifi, alguns dels equips poden actualitzar les receptes de manera periòdica. poden escollir els menús setmanals, per exemple. Poden enviar-te una llista de compra al mòbil, etc, etc. El seu sistema de control intel·ligent de la temperatura evita que els aliments s'enganxin o es cremin fàcilment. Evita que això passi. I per acabar aquest bloc d'ara, anem per un sisè, una cafetera intel·ligent, una màquina de cafè, podríem dir, smart, activada per wifi i controlada per una tauleta, per una tablet o per un telèfon intel·ligent. Al mateix temps podem elaborar fins a 12 tasses de la beguda d'aquesta cafetera wifi, alhora que ajustar el grau d'intensitat, si volem, dels cafès fàcilment. Hi ha diverses maneres de programar-la, podríem dir, no? Una d'elles és com a màquina intel·ligent de cafè, que va amb el suport d'una aplicació des del mòbil i que no només elaborarà el cafè, sinó que també el triturarà. El comandament prepara aquesta beguda i, a més a més, t'avisa l'usuari quan està preparat pel telèfon, si vols. O una altra segona aplicació o versió que té és que amb una càrrega de cereals i aigua purificada de gran qualitat, per exemple, et prepara una beguda de molta qualitat, com diem, com diguem els millors barmans que en saben en els restaurants. D'aquí un moment, la tercera part del programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant dels equips intel·ligents, i ara ens hem ficat a la llar i ja n'hem explicat 6 i continuarem amb alguns més de curiosos.
Skin, oh yeah, your skin, oh. for you I bleed myself dry.
Segueix el programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui parlant dels equips intel·ligents, bàsicament centrats a la llar, a casa nostra. N'hem vist 6 exemples. Com a setell posarem el purificador d'aigua, un purificador d'aigua, que es diu des de la casa Mi, que s'ho fa automàtic, anem a veure. Es connecta el vostre telèfon intel·ligent mitjançant una aplicació i va sense fils. Pots arribar a familiaritzar-te amb aquest purificador d'aigua, amb la mineralització que vulguis de l'aigua, consultant uns indicadors que hi ha. Bé. Una de les característiques d'aquest filtre de l'aigua és la presència d'un mòdul de control tàctil que està connectat també en el mateix equip i mostra els indicadors de qualitat de l'aigua que tenim mitjançant un LED de color. El mòdul del sensor que provoca això està protegit contra la humitat i és capaç doncs, de treballar en condicions d'humitat de l'aigua. Hi ha 4 cartutxos en aquest purificador de l'aigua. 4 cartutxos de filtre que estan instal·lats en aquest ordre. Primer, un de cotó amb polipropilè, que el polipropilè és un plàstic, un termoplàstic, i que és molt moldejable. Aquest el que fa és conservar, que no rovelli l'equip, conserva també les fibres i altres suspensions que hi pugui haver de pols de què no s'hi posi. Un segon filtre amb carbó activat que està dissenyat per absorbir l'olor, el clor i els colors. Un tercer filtre d'osmosi inversa que el que fa és que separa els bacteris que pugui tenir l'aigua, els metalls pesants i els orgànics. Amb una precisió de 0,1 nanòmetres, que és molt. I si es vol, s'hi pot posar un altre filtre de carbó activat també, que és de partícules de closca de coco i que produeix l'absorció dels aromes i el gust de l'aigua millora. Es pot, amb aquest equip de purificador d'aigua Mi, es pot, o sigui, té una productivitat, diguem-ne, d'un litre per minut. Passem a un sisè exemple, perdó. Ai, em sembla que ho he fet malament. No. Hem de passar a un vuitè exemple, que és una porta de telèfon intel·ligent. Té vídeo. Aquest intercomunicador via wifi connecta el senyal i l'ull del vídeo de la porta principal amb un telèfon intel·ligent. O sigui, connecta la porta amb un telèfon intel·ligent. A través d'una aplicació, de mòbil també, es pot veure tot el que passa a la porta. El dispositiu enregistra el vídeo del que passa i el guarda i emmagatzema el núvol per la seva visió quan es tingui temps posterior. Aquí també es té l'oportunitat de disposar de l'historial de visites a casa nostra o de trucades perdudes. La càmera, que té aquest vídeo de la porta, diguem, de la vivenda, guarda les cares de tots els visitants, fa la foto, els que han trucat i els que han marxat sense trucar. L'angle de visualització és força, té un angle de 180 graus, i hi ha un mode nocturn en forma d'il·luminació per infrarrojos. El dispositiu s'alimenta amb una xarxa de piles d'entre 8 i 24 volts i amb una freqüència de 50 Hz. Però també, si es vol, es pot tenir una bateria, disposar d'una bateria integrada, diguem-ne, de 5.200 mAh. Un altre equip, el número 9 que anem a veure, és un monitor de qualitat de l'aire. És de la casa Avair. Es tracta d'un dispositiu per qualitat de l'aire intel·ligent, capaç de controlar la temperatura, la humitat i la puresa de l'aire. També ho pots, diguem, connectar amb el de l'aire condicionat o un humidificador que tinguis per veure si hi ha partícules que són indesitjables. Es pot conèixer la qualitat de l'aire, per exemple, el diòxid de carboni que conté, les partícules fines, que són molt dolentes, sobretot per la gent que pateix dels pulmons o tal, i els compostos orgànics volàtils. Per tant, té tres paràmetres, almenys, molt, molt interessants. No només aquests es detecten de manera digital, podríem dir, es veuen, sinó també per el color que canvia una bombeta que hi ha aplicada. Aquesta bombeta té un color verd quan la qualitat de l'aire a casa és molt bona, es posa groga quan la qualitat de l'aire és mitjana, podríem dir, i es posa vermella quan la qualitat de l'aire, diguem, és dolent, com és de suposar. Es pot personalitzar la configuració de dades d'al·lèrgia, fins i tot, ja ho veieu, es podria anar molt enllà, de paràmetres que contribueixen a, després també de la qualitat de l'aire, que ajuden a paràmetres a que ens sentim més bé a casa i que hi hagi fins i tot un son millor a l'hora de dormir, millor qualitat de son, vaja. Anem a un altre exemple, el robot, un robot intel·ligent o de seguretat, se'n pot dir. Aquest robot és un robot sense fils que volta per la casa. Pot controlar no només la casa, sinó també les mascotes que hi hagi a casa, els gossos, els gats, animals que hi puguin voltar, mitjançant la instal·lació del programari adequat, o en el telèfon intel·ligent, el podem programar. Es pot conduir per les habitacions, està sempre en el cor del que passa, fins i tot a una forta distància. Es pot supervisar, en conjunt es pot supervisar la teva llar, siguis allà on siguis. És un dispositiu que es connecta directament a internet mitjançant wifi i per això no cal cap ordinador. El robot fa fotos en color, les enregistra en vídeo d'alta definició i això pot incloure també trucades de vídeo. Té un vídeo nocturn per saber què passa a la casa, doncs això, a la nit, i es recarrega de manera automàtica. Per tant, aquest robot intel·ligent és de... Ja no tinc la casa que el produeix, però és doncs, bueno, un robot que fa, a més, moltíssimes coses. Anem a un altre producte d'aquests que estem treballant avui, de sistemes intel·ligents per la llar, com és un sistema de rec intel·ligent. És de la casa Rakio. L'empresa Rakio crea un programa de rec de gespa de forma independent. Això permet mantenir una humitat òptima i reduir el consum de l'aigua. La unitat de control d'aquest rec està basada en un sistema, diguem, que es connecta amb xarxa wifi també, per tant es pot fer a distància, control remot. Després de descarregar l'aplicació especial, doncs, i indicar-li, donar dades del tipus de sòl que volem regar, el tipus de plantes que hi plantarem, que hi tindrem, i la seva il·luminació que arriba allà, o sigui, per anar bé, eh? O sigui, aquests són paràmetres que si se li donen, després ell treballa molt més bé i et dona moltes més, diguem, versions del rec i de quan s'ha de fer. Hi ha un control intel·ligent per 8 o per 12 zones de rec individual. El sistema determina els cicles de rec de manera automàtica en funció de la configuració i la informació que li hem donat i de les dades meteorològiques, si volem, durant la pluja, abans de la pluja, després de la pluja, etc. etc. En cas de fallar la connexió, la darrera programació d'aquest sistema de rec intel·ligent es queda a la memòria del dispositiu i és compatible fins que reprens la connexió una altra vegada. I ja per acabar, una càmera domèstica de casa, de la casa WeThink. Em sembla que és una casa francesa. És una càmera sense fils, de la marca francesa, sí, WeThink, i que a la part superior hi té instal·lat un micròfon, uns altaveus, una càmera. Una càmera la té a la façana, la té a davant, diguem. I uns ports USB, micro-USB i Ethernet, per doncs, totes les connexions informàtiques que hagi de tenir. La càmera és de 5 megapíxels, perdó, i la velocitat de difusió és 30 fotogrames per segon. Es pot canviar automàticament del mode dia al mode nocturn. I aquest WeThink Hue està equipat amb sensors de so i de moviment. Atenció amb els de so. També de sensor de qualitat de l'aire, micròfon i altaveu. Distingeix entre sons, això que diem, el plor dels nadons, per exemple, i per tant pot servir fins i tot de mainadera de vídeo. Quan es detecta un moviment, la càmera fa una foto i l'envia al telèfon de l'usuari. Així ens es pot estar informat de tot el que passa a casa en tot moment. Bé, fins aquí el programa d'avui. Els equips intel·ligents de casa n'hem explicat, hem arribat a 12 exemples. Ho hem iniciat amb la connectivitat de les coses, la intel·ligència artificial de passada, l'internet de les coses, per fer-ho possible, que són equips que han de tenir una tecnologia dintre doncs, important, una passada per les xarxes Wi-Fi, les xarxes 5G també, i ens hem dedicat bastant als equips intel·ligents, bàsicament de la llar a casa. Ens hem referit al rentavaixelles intel·ligent, a una rentadora també intel·ligent, un frigorífic intel·ligent, un microones intel·ligent, un robot de cuina intel·ligent, una cafetera wifi intel·ligent, un purificador d'aigua intel·ligent, una porta del telèfon integrada de vídeo, un monitor de qualitat de l'aire interessant, un robot intel·ligent o robot de seguretat per a la casa sense fils, un sistema de rec intel·ligent i una càmera domèstica que ha sigut l'últim cas. Gràcies per ser-hi i espero que el programa hagi estat entenedor i útil. Fins al proper mes de gener, amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs. Gràcies també, moltes gràcies als companys de control i als que organitzen tot el guió. Molt bon dia a tothom.